UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, Info Migdia d'avui dimecres, 9 d'octubre. Els socis del govern municipal de Calella detallen el programa que duran a terme durant el mandat 2019-2023. Diuen convençuts de la necessitat de continuar treballant en l'avanç social i econòmic de la ciutat i compromesos amb els ciutadans. Avui Ràdio Calella fa públic el programa de govern per a aquest mandat. Consta de 58 compromisos agrupats en 4 grans blocs. Són la planificació i manteniment de la ciutat per les persones, economia de la ciutat i compromisos complementaris del pacte. En aquest últim, els dos partits es comprometen a respectar els posicionaments sobre qüestions nacionals. La CUP demana que hi hagi un punt lila a l'Oktoberfest. La regidora d'Igualtat, Cindy Rando, ha explicat que l'empresa organitzadora no està massa avesada a dur a terme accions de prevenció i de sensibilització, però que sí estarà a sobre de cara a futures edicions. I avui, el biòleg calellenc Francesc Peters ha fet un repàs en una entrevista al programa La Ciutat a la situació climàtica global, en especial a la de Catalunya, que es troba actualment, ha dit, en una situació de risc. I avui ens farem ressò també que l'esportista maresmenc Ricky Rubio ha presentat juntament amb el Departament de Salut i la seva fundació una nova campanya contra el tabac adreçada als joves. I en l'apartat cultural direm que Calella se suma un any més a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa del Consell d'Europa i de la Comissió Europea per donar a conèixer la riquesa i l'atractiu del patrimoni cultural de les ciutats. I en el temps, dimecres de canvis, on s'esperen petites precipitacions, a la tarda predominaran les nuvolades i les temperatures seran lleugerament més baixes. Demà les temperatures seguiran a la baixa amb restes de nuvolositat abundant. Comencem, doncs. En la seva última entrevista, l'alcaldessa de Calella es va comprometre a fer arribar a Ràdio Calella Televisió el contingut del programa de govern per aquest mandat que han subscrit Junts per Calella i el PSC, que van decidir reeditar el pacte després de les eleccions municipals del passat mes de maig. Els dos partits van signar el document al juny i aquest contempla un total de 58 compromisos programàtics distribuïts en 4 grans blocs. Són la planificació i manteniment de la ciutat per les persones, economia de la ciutat i un darrer que titulen Compromisos complementaris al pacte, en què expliciten el respecte que es guardaran en tot allò que faci referència a la qüestió nacional.
Montserrat Candini, de Junts per Calella, i Josep Torres, del PSC, van signar els 58 compromisos que marcaran el full de ruta del govern municipal de Calella per aquest mandat de 4 anys. En l'àmbit de la planificació i el manteniment de la ciutat es detallen 17 accions, com ara la continuació del projecte de millora del Parc del Mau, l'eliminació de les barreres arquitectòniques, la remodelació dels carrers Sant Antoni i Sant Pere per convertir l'antiga escola Salicru en una zona d'oci, esbarjo i lleure, o l'aprovació d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal que s'adapti a la realitat actual i afavoreixi la diversitat econòmica. Els partits del govern també inclouen la modificació de l'accés a la gasolinera, obrint la via lateral compresa entre els carrers Montserrat i del Mar, i la instal·lació d'un pas soterrani al carrer Àngel Guimerà. Un punt destacat d'aquest apartat és el que fa referència al Teatre Orfeó Calellenc, sobre el qual volen que l'Ajuntament de Calella n'aconsegueixi la titularitat per convertir-la en una sala de petit format.
El segon bloc fa referència al conjunt d'accions relatives als serveis a les persones. Algunes de les propostes ja s'hi ha posat el fil a l'agulla, com per exemple la reforma integral de la muntanyeta o la instal·lació de parquet al pavelló. Es comprometen a treballar per ampliar i millorar les infraestructures de l'hospital, especialment a les urgències, a promoure també l'accés juvenil a l'habitatge, consolidar la Fundació Hàbitat Solidari i a incrementar els pressupostos participatius. En relació al Parc del Mau, es parla de potenciar-hi les activitats culturals, esportives i lúdiques. També a millorar el sistema de gestió dels aparcaments per mitjà de la creació de noves places i rebaixant el preu dels abonaments de la zona blava. S'explicita que s'estudiarà la possibilitat d'introduir zones verdes en espais de baixa pressió comercial i turística. Dins d'aquest bloc, continuar desenvolupant el projecte Art i Ciutat impulsar polítiques d'igualtat i de defensa també dels drets del col·lectiu LGTBI.
El tercer bloc fa referència a l'economia de la ciutat. Entre els compromisos, ampliar les mesures de suport a l'inici d'activitats empresarials, crear l'Oficina de l'Energia per l'assessorament contra la pobresa energètica i l'Oficina de l'Emprenedor, estudiar la modificació d'impostos i taxes per afavorir la implantació d'activitat econòmica al carrer Sant Jaume i al carrer Jovara, continuar el projecte de dinamització de l'edifici Parkinson i fer una memòria anual de cada regidoria en l'àmbit de la transparència.
L'últim bloc de compromisos complementaris del pacte de govern explicita que els dos partits, Junts per Calella i el PSC, tiraran endavant els projectes iniciats en l'anterior mandat i que respectaran els acords amb les entitats supramunicipals. Sobre qüestions nacionals, van deixar per escrit que tindran plena llibertat de posicionament. El document programa també recull que repartiran les presidències de les empreses públiques i que serà cada partit qui proposarà la vicepresidència.
El programa de govern es va rubricar el juny. Ràdio Calella Televisió ja va preguntar sobre el contingut del full de ruta en una entrevista al tinent d'alcaldia i portaveu del grup municipal del PSC, Josep Torres, el passat mes de juliol.
El jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar, ho hem conegut ara fa uns minuts, ha absolt els tres maresmencs acusats d'un delicte de furt per haver sostret l'estelada que onejava la rotonda del Far. Els fets van succeir al Nadal del 2018 quan, segons l'informe, els acusats, veïns de Mataró, Canet i Malgrat, respectivament, van aturar el vehicle a la carretera per despenjar la bandera independentista.
La denúncia la va presentar la policia local de Calella, tal com ha confirmat l'advocat de les tres persones absoltes, Juan Carlos Segura Just, en declaració en exclusiva a Ràdio Calella Televisió.
No els va veure la policia, la pas que va veure una persona que passava per allà, va trucar per telèfon a la policia i va compareixer la policia local de Calella, uns 2 o 3 quilòmetres d'allà, per identificació del cotxe, els van parar, els van registrar, els van incautar tot el material que tenien, que eren, bueno, doncs unes pèrtigues per tallar les cordes de la bandera aquesta i uns cúters, i els van identificar, eren 8 persones i, de fet, només han sigut jutjades 3, perquè una d'elles no va comparèixer.
El lletrat ha negat que els 3 acusats formin part de l'escamot ultra els segadors del Maresme.
No, són ciutadans catalans que, podríem dir, que descontaminen de brutícia groga i de material propagandístic i separatista als pobles i les ciutats del seu voltant.
Segons ha explicat l'advocat, la Fiscalia finalment va retirar l'acusació. L'Ajuntament no es va personar en la causa, però ara és la defensa qui estudia la possibilitat d'emprendre accions legals contra el consistori per un suposat delicte de malversació, tal com ha avançat Juan Carlos Segura.
Que consti que és una bandera de grans dimensions, s'ha costat molts diners i aquesta bandera l'ha pagat l'Ajuntament amb diners públics, amb la qual això, bueno, de fet, constituiria un delicte de malversació de caudales públicos per utilitzar diners de l'Ajuntament en propaganda política. Van dir als guàrdies urbanos que eren els policies locals de Calella que pertanyia a l'Ajuntament de Calella, amb la qual jo tinc que entendre com a lletrat que l'Ajuntament de Calella no l'han regalat aquesta estelada.
Es dona el cas que l'advocat que ha portat la defensa de les tres persones acusades va anar de número 1 de la candidatura de Vox.
Sí, era el número 1 de la candidatura de Vox al Senat a les últimes eleccions generals. Seguim endavant en l'informatiu d'avui dimecres. La regidora Núria Freixas de la CUP ha instat al govern a que s'instal·li un punt lila a l'Oktoberfest, com va funcionar en els actes de nit i els multitudinaris també de la Festa Major de la Minerva. Va fer la petició en el torn de precs i preguntes del ple municipal d'octubre, exposant que el consum d'alcohol és el principal reclam de la festa que se celebra cada nit a l'Embalat de Mar. Li va respondre la regidora d'Igualtat, Cindy Rando, explicant que l'empresa organitzadora no està massa avesada a dur a terme aquest tipus de accions.
La regidora de la CUP, Núria Freixas, va apuntar que el bon funcionament del punt lila de Festa Major reforça el seu convenciment que caldria instal·lar-ho a l'Embalat per l'Oktoberfest, per la concurrència que té i pel consum d'alcohol que s'hi preveu.
Tenint en compte que es preveu vendre aproximadament 30.000 litres de cervesa i altres begudes alcohòliques, que és una activitat, no és una activitat de matí, sinó que és de tarda, nit, no? Sobretot de nit, no caldrien també posar un punt lila com ha estat a la Festa Major, i en aquest cas dic que està molt ben treballat, per tant consideraríem molt oportú posar un punt lila també en l'Oktoberfest.
La regidora d'Igualtat, Cindy Rando, va exposar que la petició ja s'havia fet arribar a l'empresa organitzadora.
L'empresa que organitza aquest esdeveniment és una empresa privada, no està massa basada a dues accions de sensibilització i prevenció. Nosaltres sí que li hem demanat que el posessin, desconec si l'han posat, entenc que no, i els hi tornarem a dir, i per futures edicions doncs estarem a sobre per treballar-ho amb ells.
L'alcaldessa va afegir que Calella haurà de contemplar que en tots els seus actes que se celebrin a la ciutat s'hi habiliti aquest tipus d'espai de seguretat per a la prevenció de l'assetjament, l'abús i les agressions sexuals i masclistes.
Doncs potser en les relacions amb les entitats i les empreses que gestionen això, és evident que haurem d'anar incorporant, no? És a dir, ja no és únicament nosaltres, sinó que la mateixa empresa d'Octoberfest això ho ha d'incorporar, no? Per tant, anem avançant en aquesta línia.
La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de les Dones i LGTBI, ha fet públic un manual adreçat als municipis sobre les claus a tenir en compte en la implementació de punts liles. Han d'ubicar-se en un lloc visible, ben il·luminat i accessible, però alhora discret i reservat per si s'ha de fer alguna intervenció.
Deu minuts per sobre de la una del migdia. La secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis ha publicat l'informe del canvi climàtic i salut a Catalunya, en què s'insta els agents polítics i socials a contribuir als canvis necessaris en el futur més proper. L'informe és fruit d'un seguit de conferències per fer pedagogia del canvi climàtic i advertir de les seves conseqüències. El seu redactor, el biòleg canadenc Francesc Peters, ha alertat en una entrevista al programa La Ciutat avui al matí que Catalunya és una zona especialment vulnerable per la seva situació geogràfica que la fa inestable.
Francesc Peters ha fet un repàs en una entrevista al programa Ciutat a la situació climàtica global i en especial la de Catalunya, que es troba actualment en situació de risc. Per això, des de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans fan una doble crida. D'una banda, els agents polítics perquè prenguin les mesures necessàries per pal·liar els efectes previsibles del canvi climàtic i d'altra, la societat catalana perquè reconegui l'estat actual de la situació i s'impliqui. De fet, diferents estudis demostren que el canvi climàtic comporta riscos importants per a la salut de les persones. Segons Peters, les temperatures altes provoquen morts prematures i causen complicacions respiratòries i cardiovasculars.
Contaminació atmosfèrica sabem positivament que ens està afectant la salut. Quan a la contaminació atmosfèrica li afegeixes el component de calor addicional, doncs això té una incidència més gran. No? I com es veu aquestes coses? Perquè no és fàcil dir, mira, a aquesta persona se li ha complicat això o ha mort això degut a la temperatura, degut al canvi climàtic. No? Doncs es mira de manera estadística. No? Se sap que se relaciona doncs, una sèrie d'entrades a hospitalització degut a una sèrie de complicacions, més freqüentment quan hi ha una temperatura més elevada. I doncs d'aquesta manera s'associen, no? I amb unes certeses ja molt grans que això és així.
Estadísticament també s'ha constatat que degut al canvi climàtic els fenòmens de precipitacions més violentes van a l'alça. En general tindrem un règim de precipitacions amb més sequera, però també amb tempestes més fortes que incrementen el risc d'incendi, així com el de riuades i inundacions amb problemes per la salut i a la vida que s'hi associen. Al Maresme, els episodis catastròfics seran cada vegada més freqüents. Per això, des de l'IEC es convida a repensar la planificació del territori amb el trasllat d'algunes infraestructures com les vies del tren.
És una qüestió una mica evident, no? La pujada del nivell del mar, que sabem segur que està passant, si ha d'haver-hi un augment de temporals, doncs tot això farà que la zona costanera sigui molt més vulnerable a patir, totes les infraestructures costaneres seran molt més vulnerables a patir impactes, no? Llavors és preveure una mica aquestes situacions, no?
El nivell del mar puja de mitjana entre 1 i 2 centímetres cada dècada. Amb el canvi climàtic i l'augment de les temperatures es preveu que el volum de l'aigua pugi encara més, el que podria comportar un perill de poblacions costaneres com Calella.
I l'esportista maresmenc Ricky Rubio ha presentat juntament amb el Departament de Salut i la seva fundació una nova campanya contra el tabac.
Si Ricky Rubio aguanta pedalejant en un tricicle, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar.
Amb el lema Aguanta, Ricky Rubio protagonitza 4 vídeos en què experimenta diverses dificultats, com per exemple anar en tricicle minúscul, encistellar en una cistella mòbil o aguantar hores al seient d'un avió per difondre el següent missatge. Si Ricky Rubio aguanta en un tricicle, tu pots deixar de fumar. La campanya es distribuirà per diferents mitjans, posant especial atenció a les xarxes socials, amb la idea d'arribar especialment als joves. Durant l'acte de presentació de la campanya es van resaltar diverses dades preocupants sobre el consum de tabac en joves i adolescents, com ara que a Catalunya l'edat mitjana en què els adolescents comencen a fumar és entre els 14 i els 15 anys, que gairebé el 40% dels escolars de 14 a 18 anys han fumat alguna vegada, que els joves de 15 a 25 consumeixen entre 5 i 6 cigarretes cada dia o que el 67% dels joves d'entre 15 i 25 anys han intentat deixar de fumar almenys en una ocasió. Aquesta campanya s'emmarca en una ofensiva del Departament contra el tabaquisme després que hagi repuntat les estadístiques. Per reduir aquest impacte del consum de tabac, Salut també impulsa una nova llei d'addiccions que, entre les mesures que n'hi ha, preveu prohibir fumar en instal·lacions esportives a l'aire lliure, en les parades de transport públic exteriors i en vehicles privats.
Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, el Museu Arxiu, el Museu del Turisme, el Refugi Antiaeri del Parc del Mau i el Far obriran portes aquest cap de setmana del 12 i 13 d'octubre, un any més. Calella s'adhereix a aquesta iniciativa del Consell d'Europa i de la Comissió Europea, que té per objectiu donar a conèixer la riquesa patrimonial de les ciutats a nous públics. Es podrà accedir, doncs, gratuïtament als quatre espais calellencs en el seu horari habitual i, a més, s'han programat algunes activitats complementàries.
Ho ha explicat la directora de Patrimoni de Calella, Lluïsa Fernández, en una entrevista al programa La Ciutat.
Tenim unes jornades de portes obertes en el Museu Arxiu Josep Maria Codina i Veguer, així com al Museu del Turisme, i també en el Far i en el Refugi. Hi haurà entrada lliure, per tant no s'haurà de pagar. I després tenim previstes dues activitats especials el dia 12 d'octubre. A les 6 al Museu del Turisme, amb l'actuació musical de Rocío Pinto i Josep Maria Marseguer. I a les 9:30 al Pati Museu de l'Arxiu Municipal, Josep Maria Codina i Veguer, també es produirà una ballada de swing.
Fernández ha subratllat que amb aquesta iniciativa es busca ampliar el públic que normalment no visita els espais patrimonials i la seva oferta cultural tant a locals com a visitants.
Es tracta doncs, de promoure noves activitats i experiències i de fer una nova experiència dinàmica i atreure nous públics que potser habitualment no visiten els museus i amb motiu d'aquestes activitats, doncs, visitaran aquests espais.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya recull al portal del Patrimoni Cultural l'agenda d'activitats vinculades a les jornades que se celebraran de forma simultània a tot el país aquest cap de setmana.
Meti Polit us ofereix el temps.
Anem per la previsió meteorològica, per això saludem el nostre home del temps, Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de les properes hores ha d'estar marcat per un petit canvi que aquesta tarda ens pot deixar alguns ruixadets poc importants en conjunt aquí a la comarca. D'entrada aquest matí esperem intervals de núvols, però poc importants en conjunt per a domini del sol. Serà a partir del migdia durant la tarda quan les nuvolades guanyaran protagonisme, sobretot cap al prelitoral. Nosaltres és una situació que ens agafarà molt de resquillada, tampoc és que hagi de ploure molt cap al prelitoral, però almenys les precipitacions seran una mica més destacables que aquí a la comarca, on esperem dècimes, com molt un, dos litres que puguin caure en punts de l'interior i del Maresme Nord. Pel que fa als vents, doncs en general més aviat fluixos, giraran cap a component est i es reforçaran aquesta tarda, cap a mitja tarda aproximadament, tindrem algun cop moderat i això farà que la mar també s'alteri aquest matí marejol, però aquesta tarda predominarà la maror a tota la costa maresnenca. Pel que fa a les temperatures, aquesta passadit han pujat les mínimes, les màximes més o menys com les d'ahir. De cara a demà baixen tant de dia com de nit, amb una jornada que en la qual tindrem força núvols, restes de nuvolositat abundants, especialment durant la primera meitat del dia, sense descartar de matinada encara que es pugui escapar alguna goteta puntual, però poca cosa, en conjunt, sense pluges, i amb aquestes temperatures això sí que demà seran més de tardor, més pròpies per l'època de l'any.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Acabem fins aquí l'info migdia d'avui dimecres 9 d'octubre i tornarem demà a la mateixa hora. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat de casa nostra a través de la nostra pàgina web radiocalella.cat. Fins demà, adeu-siau.